Avui, molta gent escolta la ràdio per mitjà dels dispositius mòbils. L'iPhone, l'iPad, el telèfon, per internet. Les pregàries arriben a llocs insospitats i poden ajudar persones ben diverses. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Pare Costa, una vida per acollir i donar esperança. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana publiquem l'In Memoriam que el director de la Fundació Acollida i Esperança dedica al franciscà Josep Costa i Planagumà, que va morir el 15 de gener passat. Sovint ens deia que la figura de Sant Francesc d'Assís l'havia inspirat a intentar seguir les petjades de Jesús, rememora Mijail Acosta.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel, on els joves sou els protagonistes.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
Avui fem un programa especial. Aquest dimarts i dimecres s'han celebrat les 53enes jornades de qüestions pastorals de Castelldaura amb el lema Joves, fe, vocació, a motiu del pròxim sínode de bisbes. I és que el cap d'informatius de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, va presentar una taula rodona amb el títol Iniciatives pastorals amb la joventut. Moltes gràcies al Centre Sacerdotal Rosselló de la Prelatura de l'Opus Dei per organitzar aquestes jornades i per permetre'ns escoltar aquesta taula rodona ara a Ràdio Estel.
Per començar, a Teresa Valero li pregunto com els cursos Alfa o altres instruments de nova evangelització creu vostè que ofereixen als joves itineraris de discerniment. Moltes gràcies. Té la paraula Teresa Valero.
Moltes gràcies. No sé si se sent bé això. Sí. Moltes gràcies. Primer, moltes gràcies per convidar-me, mossèn Lluís. Ara tindré una petita conversa doncs, fa ja potser 2 o 3 mesos. I dir-vos que impressiona doncs, també aquest aforo, no? Estic acostumada doncs, a treballar amb vosaltres, doncs, els sacerdots són els meus companys de treball i gràcies a Déu doncs, estic molt contenta. Però bueno, sempre impressiona perquè en sabeu molt més que jo, per tant. Intentaré doncs, centrar una mica des de la meva experiència, des del que he conegut i sobretot des del que és la meva passió com a laica, com ha dit Ignasi Miranda, com a laica, com a esposa i mare, però també aquesta passió que és l'evangelització i la per l'Església i per Nostre Senyor. No? Intentaré centrar una mica el que és els mètodes d'evangelització en un marc, perquè per a mi no té massa sentit parlar d'Alfa com un mètode d'evangelització sense emmarcar-ho, no? I en això també intentar respondre a la pregunta que fa l'Ignasi Miranda. Per tant, on s'emmarquen els mètodes d'evangelització i per què estem parlant de mètodes d'evangelització i evangelització? Tots ho sabeu, eh? Però intentaré crear aquest marc. Doncs bé, doncs, d'aquesta necessitat que des del Concili Vaticà II els diferents sant pares ens han anat manifestant, no? Aquesta crida de tots i cada un d'ells, des de Pau VI, Sant Joan Pau II, Benet XVI, l'Aparecida, que és aquest congrés latinoamericà del CELAM que va ser tan decisiu, sobretot en el Papa Francesc. Doncs Papa Francesc, com tots sabeu, era el secretari d'aquest congrés i moltes de les reflexions que estan en l'Evangeli Gaudium parteixen d'Aparecida. Per tant, quan parlem de nova evangelització, parlem de conversió pastoral, de tot el que ens parla l'Evangeli Gaudium hem de tindre aquesta mirada, com tots sabeu ja, des del Concili Vaticà II. És un progrés, és un itinerari i hem arribat aquí gràcies a això. Per tant, allà sí que es fa molt palès la crisi, aquesta crisi de l'Església, crisi de vocacions, crisi de famílies, crisi de joves, però de quina crisi estem parlant? Amb tots i cada un de vosaltres segur que podríem tindre un debat molt interessant sobre alguna d'aquestes crisis, però en el fons el que estem parlant és una crisi d'identitat. L'Església ha perdut la seva identitat més profunda, que és la missió, que és l'evangelització, que és que parteix de que tu tenies l'únic encàrrec que ens va fer Nostre Senyor abans de pujar al cel i que està en Mateu 28, que és aneu i feu deixebles meus, batejant a tots els homes, batejant-los en nom del Pare, del Fill, i seguiríem, no? Però aquest aneu i feu deixebles meus. Aquí és on es fonamenten els mètodes d'evangelització i l'evangelització, no? Aneu, evangelitzeu i feu deixebles. Per tant, quan estem parlant d'evangelització, de nova evangelització, de la conversió pastoral que tant ens demana el Sant Pare Francesc en l'Evangeli Gaudium, estem parlant d'aquesta crisi d'identitat. L'hem perdut. O sigui, som molt bons en moltes coses, tenim grans universitats, grans col·legis, però no fem deixebles, no evangelitzem. A mi m'agrada dir que si tot i cada un dels batejats, no només vosaltres, que sou sacerdots, sinó tots i cada un dels batejats, evangelitzéssim, féssim missió, anunciéssim el nom de Déu, doncs la societat canviaria. Les nostres esglésies estarien plenes de les nostres parròquies de joves, de famílies, i la societat seria renovada, n'estic segura. Però hem de començar. Tenim una crisi, per tant, hem de treballar per solventar-la.
Ara intervindrà en aquesta primera fase d'exposicions mossèn Joan Costa i Bou, que és actualment rector de la parròquia de Betlem de Barcelona. Té 56 anys, també. És prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona, enginyer de telecomunicacions per la Universitat Pompeu Fabra i màster per
Politècnica.
Per la Universitat, perdoni, Politècnica de Catalunya. Sí, té raó. M'he guiat per la sigla i em sembla que quan va acabar no existia encara la Pompeu Fabra, per tant, és obvi que és la Politècnica, l'UPC, la Politècnica de Catalunya. Gràcies. És soci fundador, juntament amb mossèn Antoni Maria Oriol, que el cel sigui, del Seminari de Doctrina i Acció Social de l'Església, el CEDACE, i també és, entre altres missions actuals, conciliari general de la Federació de Cristians de Catalunya i assistent eclesiàstic de Metges Cristians de Catalunya. Li pregunto a mossèn Joan Costa, per ambientar aquesta exposició seva, què creu que poden arribar a compartir i a intercanviar-se nois i noies que formen un dels molts grups de joves que hi pot haver en una parròquia com les que hi ha a Barcelona. Endavant, té la paraula doctor Joan Costa.
Doncs gràcies. Per la premura de temps, no? En seré una mica telegràfic. Jo a mi em va marcar molt la meva primera parròquia, vaig estar a Sabadell, i em vaig trobar, com quan arribem a una parròquia, un grup de joves. Eren molt poquets, eren els que s'estaven preparant per confirmació, eren 6 xicots, i em vaig fer molt amic d'ells, com hi procurem fer tots. No eren practicants, famílies cristianes, però tampoc molt practicants, però venien totes les setmanes a la catequesi, teníem activitats alternatives, vaig muntar un taller d'electrònica i robòtica en aquella època, no, que i venien supercontents, algun acabat siguent enginyer de telecos d'aquest grup, però un any, dos anys, tres anys, no es confessaven, seguien sense venir a missos diumenges, incorporava algun xicot en aquest grup i seguia sense practicar. Venien a alguna celebració, combregaven sense confessar mai, o els parlava del que pensava que els havia de parlar, i veníem contents, és a dir, no venien a la força. És més, amb molts d'ells mantinc encara avui en dia una força amistat. N'he casat algun d'aquesta colla i m'han vingut a buscar, no? Què se'ls havia de dir, no? Doncs amb tots aquests grups que segueixo portant ara, doncs molts en coneixeu, cada nit habitualment tinc grups de joves matrimonis i força nombrosos. Dius, i és la proposta de grans ideals de servei, d'entrega, de fidelitat, de santedat, de puresa, de radicalitat, cada any començo un grup de nuvis, i potser ja perquè sóc una mica conegut, però el que he començat aquest any, el primer dia van aparèixer 25 parelles de gent que sap el que sentirà, és a dir, que no hi ha sorpresa, no? No hi ha, no els hi enganyaré i tothom ho sap, no? I l'última va ser sobre la sexualitat, no? I era impressionant veure, quan els hi parlava els xicots, que heu de ser molt xicots, i les noies molt femenines, i explicant el que això significava, com tothom va sortir d'allà, doncs això, amb ganes de viure bé el noviatge, no? Dius, per tant, ho deia el Pau Manent ahir, no? La radicalitat a l'hora d'explicar una cosa, però junt amb la bellesa. I aquí aquesta dimensió comunitària, no? Que també és clau, el sentir-se a gust, integrat, estimat pel grup. Sempre que apareix un, amb els que tinc més confiança al grup, dic, mira, aquest és nou, algú que l'acompanyi, que s'hi apropi, que li faci companyia, que no se senti sol. Normalment ho faig sempre amb sopars perquè la gent tingui temps de conèixer-se, de tractar-se. No? En aquí recordar Evangelii Gaudium 24, que penso que és com la clau per muntar aquestes coses, no? Que és primerejar, involucrar-se, acompanyar, fructificar i celebrar. Són cinc verbs que manifesten molt bé una mica la dinàmica. Una altra dimensió important en tots aquests grups és la dimensió social, no? De sortir, de dedicar temps, no? De no ser sols centres, que també... I en aquests grups també he procurat sempre potenciar molt el que és el testimoniatge personal. De tots aquests grups han sortit bastantes vocacions que a la que una s'ho ha plantejat, l'última és una xicota també de Sabadell, que venia al grup aquest dos dimecres i ha entrat a les missioneres de la Caritat, no? I de seguida que m'ho diuen, no, pots explicar-ho, què ha passat, no sé què. Llavors, sempre a veure que alguns, no, doncs, prenen decisions d'aquesta mena o s'han anat a fer voluntariat a l'estiu, doncs cal que els altres ho vegin, perquè aquesta imatge, no, d'imitar el que és bonic, apassionant, interessant, doncs això entra pels ulls i els hi mou els cors a tirar cap amunt.
A Ràdio Estel ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Tot seguit intervindrà en la tercera exposició Bruno Vérchez, sacerdot, delegat diocesà de Pastoral de Joventut i de Pastoral Universitària a l'Arquebisbat de Barcelona. Té 40 anys, també va estudiar al SIC i també a l'ISABA, Escola Universitària de Disseny Gràfic, a Barcelona. L'any 1999, quan tenia 21 anys, va rebre els sagraments de la iniciació cristiana, el baptisme, la confirmació i l'Eucaristia. I l'any 2000 va entrar al Seminari Conciliar de Barcelona. Potser això ens qüestiona una mica allò de la crida i la resposta lenta. En el seu cas, pot semblar que va ser molt ràpida. Ell, en tot cas, ho podrà explicar en algun moment. El 2007 es va ordenar sacerdot. I per a la seva exposició, jo, no sé si per deformació professional, també li faig una pregunta. De quina manera una delegació diocesana de Pastoral de Joventut pot aconseguir en l'església local i en l'Església Universal en general, ser la casa de tots els joves? Té la paraula mossèn Bruno Vérchez. Moltes gràcies.
Doncs gràcies, Ignasi. Bé, ara d'això ràpida, més que ràpida, suïcida, no? És veritat que jo vaig entrar, doncs, d'una forma una mica kamikaze al seminari, després d'un any, de fet, el bateig, el catecumenat, va ser bastant, així, entre cometes. Però a mi sempre m'ha ajudat molt això, a veure que Déu fa el que vol, quan vol, amb qui vol i com li dona la gana. O sigui, jo soc molt dels mètodes, de tal, però sempre tenim clar que al final Déu fa el que vol, perquè jo em vaig convertir fent un cigarret en un nou pis, en una terrassa, a les 3 de la nit, vaig sentir que Déu m'estimava. I ja no va haver cap pla pastoral, no va haver res. Suposo que molta pregària de molta gent que pregava pregàries anònimes que van caure allà, però és veritat que no va haver cap mena de mètode ni res. Però això també m'ha ajudat perquè em relativitza una mica els mètodes dels quals jo sóc molt fan, també, no? Bé, tu preguntaves una pregunta que és veritat, realment és molt bona, no? Com fer que la delegació sigui casa de tots? Jo, quan fa 7 anys em van dir de ser delegat, em va com fer com una il·lusió, un pànic, però alhora també una gran incògnita de què vol dir ser delegat, no? A mi al seminari m'havien una mica format per ser capellà i havia sigut capellà de la parròquia, però delegat, què és un delegat? Què fa un delegat, no? La veritat és que no em van dir gaire ningú què feia un delegat. No va haver ni el bisbe, ni l'anterior delegat, ni gairebé ningú sabia molt bé què era ser i fer de delegat. No? I més quan estàs alliberat, que quan tens una parròquia de més, et pots refugiar a la parròquia i tant en quant deixes una mica de temps per la delegació. Però quan estàs alliberat, clar, és que les 24 hores són per la delegació. Llavors, què faig aquestes 24 hores? I aquest primer any va ser una mica anar veient, no? I a mi em va ajudar molt fixar-me en el bisbe, no? I entendre que, clar, la delegació del bisbe ha de tenir alguna cosa molt episcopal, no? O sigui, de fet, tu ets com un braç del bisbe en el camp dels joves. Per tant, un delegat, en realitat, fa el que faria el bisbe, el que fa el bisbe. I fixant-me en el que fa el bisbe, vaig entendre una mica què és una delegació. Una altra cosa és que ho sàpiga, però és veritat que el primer any ja ho vaig entendre. I són tres coses que he intentat viure, aplicar, a vegades amb més sort o menys sort. Vull dir, no vull dir que ho fem, ho faci. A vegades dic, crec que hauria de tornar-ho a fer, perquè ja no ho faig tant. I són tres potes a la delegació. És comunió, acompanyament i evangelització. Almenys en el camp dels joves. Tu parlaves, no? Com una delegació casa de tots. La tentació d'una delegació és creure's que és com un altre grup, un altre parròquia, un altre moviment, no? Hi ha llocs on hi ha delegacions de joventut que potser per manca de realitats, doncs, esdevenen molt això, no? I potser a vegades la pròpia de Barcelona en un moment ho ha sigut, però sempre ha intentat lluitar perquè no ho fos. Perquè justament a Barcelona els delegats d'altres llocs diuen això, és com una selva, tu aquí tens de tot, tu tens totes les tribus eclesials que vulguis, els moviments que vulguis, els estils que vulguis, no? Això és molt propi a nostra diòcesi. Per tant, la delegació no ha de ser un mes, sinó ha de ser casa de tots. I això, doncs, és un repte, no? Però és un repte que jo crec que avui dia molt més fàcil que altres vegades, no? Els joves catòlics, del moviment que siguin, a parròquia que siguin, sempre avui se senten molt sols en els seus ambients escolars, universitaris, no? I en un món on la identitat és molt important, no? Qui sóc jo? Què sóc jo? En qui formo part? Els joves cristians es busquen a si mateixos en un ambient tan hostil i tan relativista. I això és un avantatge per a un espai com una delegació, perquè és un espai que aglutina, no? Joves molt diversos amb una sola identitat. Aquí som cristians. Tu pots ser, doncs, aquí, pots ser de l'obra, pots ser dels jesuïtes, pots ser el que vulguis, però aquí tots som cristians, no? I això succeeix en una classe, parlant amb adolescents, no? Els adolescents o universitari. Clar, allà el cristià és minoria. Llavors, quan troba un cristià, ja li dona igual de quina parròquia o grup vingui, sinó que s'ajunta amb ell. És el moment d'un gran ecumenisme catòlic, això és una cosa molt bona, no? Llavors, la delegació sempre hem intentat que fos aquest lloc de comunió. Això no sempre és fàcil, no? Però sí que demanava, i sempre demana, aquest concepte de visita pastoral, no? Tu no pots esperar que et vinguin a veure si tu no vas a veure la gent, no? Llavors, jo crec que una gran feina de delegació, els primers anys ho vaig fer més, ara sempre et dorms una mica i ho fas menys, i crec que no està bé, és anar a veure la gent a casa seva. I no anar a veure per vendre la teva moto, sinó què fas, què tal, com et va, vull dir, què és el que fa el bisbe, no? El bisbe, com estàs, no? I valorar el que la gent fa. Jo crec que és molt important una delegació que valori el que s'està fent ja, perquè el que s'està fent, hi ha molta gent que fa moltes coses, i molt bones, i amb joves a Barcelona és impactant el que hi ha. A mi a vegades em diuen, no hi ha res, doncs jo tinc la sort d'haver vist la vida que hi ha a l'Església a Barcelona amb joves. Hi ha un gran treball. El que passa és que a vegades estem cada un al nostre, no? Nostre allò, cau, no? Una banda, el repte de la comunió. El segon és l'acompanyament. Acompanyar els que acompanyen, no? No és fàcil acompanyar joves, no? Cada vegada, no? Hi ha més reptes, no? A vegades que acompanyen gent, els infants, les catequesis, doncs... Però, clar, acompanyar un adolescent avui amb els reptes que suposa, quan moltes vegades els mateixos catequistes no saben molt bé com parlar el llenguatge als adolescents, com... Doncs hi ha tot un repte d'armar, d'equipar els que acompanyen joves. I aquesta és una feina que la delegació hem intentat. I per això també, doncs, buscar nous mètodes, buscar noves formes, no? Ensenyar. Després, també, aquest tema de això, acompanyar, que sentin acompanyats, no? Els que estan, juntar els animadors, que es comparteixin les penes i alegries, no? I alhora també una part que crec que és la delegació d'assenyalar, assenyalar nous camins, explorar, no? La delegació sempre ha de ser un lloc d'exploració, equivocant-te també, de buscar nous camins que després a la diòcesi es podran portar. I és veritat que en això la delegació hem sigut una mica inquiets, no? Pues això, pues Alfa, no? Pues com és Alfa amb joves, no? Pues ara Alfa Universitaris, Alfa Escoles ho estem fent, no? Lifting, què és això de Lifting? Va, anem a veure-ho, no? Pues vinga, aquí, no? Llum en la nit i... Jo confesso que tinc una mena de predilecció, crec, no sé si és pecaminosa o no, però per als Estats Units, no? L'església americana, no? Una església que a mi em fascina, perquè té algo molt, molt fresc, alhora molt, molt sòlid, però molt també missioner, no? Allà doncs, hi ha moltes iniciatives interessants a conèixer, no? Aquest fet de donar a conèixer coses a la diòcesi i no deixar d'acompanyar. I, per últim, l'evangelització. Estem en un moment que l'evangelització, doncs ja ho has dit aquí, és una urgència molt urgent, no? Potser és veritat que el fet que jo he sigut un convertit, no? Algú s'ha convertit de gran, encara m'ho fa viure més en carn propi, no? Tinc l'evangelització a l'ADN, no? Perquè, clar, doncs jo sé que és viure sense Crist durant 20 anys. I el que suposa això, no? El que realment... la vida buida que suposa això, que tens tot el que vulguis físicament, però espiritualment no tens res. Estàs, ets un homeless, no? Un vagabund espiritual, que vas pidolant el sentit de la vida a llocs que realment no t'omplen, no? Jo sé que és això, llavors, clar. Llavors l'evangelització com una urgència, però en el sentit de fer despertar en els joves el gust i la passió per l'evangelització. Jo crec que aquesta és una missió no només de la diòcesi, sinó de la delegació de tota l'Església, però que la delegació ens ho hem portat com, una, com un objectiu primordial. Als Estats Units vaig conèixer Mark Bertschy, el fundador de NET, que és un moviment allà missioner dels Estats Units, que en un llac de Minnesota, amb una barca, va dir una frase que a mi m'ha marcat molt. No? Diu, tot jove busca una raó per viure i per morir. Si no li dones tu, li donarà el món, li donarà algú, però la busca amb passió, aquesta raó. Doncs clar, la raó més gran la tenim l'Església, que és l'evangelització. I què és evangelitzar? Evangelitzar és salvar algú, és salvar una ànima. I l'efecte que produeix en un jove descobrir que pot salvar els seus amics, que pot canviar la vida d'un amic seu que estava mort, passar la vida, i això és evangelitzar, no? O sigui, veure-ho és una passada. És realment una cosa que és una alegria tan gran, i jo he vist molts joves evangelitzadors experimentant aquesta adrenalina que et provoca el gust d'evangelitzar. I és que no hi ha... potser això és la màxima felicitat que pot haver-hi, no? Doncs suscitem aquesta alegria en els joves. Com? Doncs aquí tenim els mètodes, no? Però els mètodes no deixen de ser eines perquè es visqui aquesta joia d'evangelitzar. I que en el fons és l'alegria de ser missioner, de ser apòstol, no? Un apòstol és el que fa. Clar, a vegades, jo crec que estem en un moment molt bonic de l'Església, és molt impressionant, no? Però s'ha parlat d'EFETA, Emmaús. A mi m'agrada que, jo que he intentat buscar molts moviments, això no vaig buscar jo per res, va aparèixer, i un pot tenir tentació a l'Església, bueno, doncs això no ho he buscat jo, doncs això no. Doncs al revés, una cosa molt bona, i que realment veus el que produeix, no? Estem en un moment en què hi ha molta vida a l'Església de Barcelona, en joves, més del que ens pensem, molts joves estan descobrint aquest gust per evangelitzar. Crec que podem donar gràcies a viure aquest moment, perquè el jove no té tants prejudicis i el jove, en un món tan relativista que critiquem tant, crec que és una gran oportunitat de relativisme, perquè el relativisme ens diu que tots els camins són iguals. T'ho diu, però quan el jove s'ho creu i ho viu, diu, m'han mentit. Clar, no és veritat, perquè tots els camins són iguals, però aquest em porta a un poble, aquest em porta a un precipici, i el que ha vist el precipici i l'ha tastat i el que he vist la seva miscola al precipici no l'enganyen, no? Llavors, el relativisme porta que molts joves vulguin que els seus amics no visquin aquest sentit que tot és igual i que els porti a que aquests joves trencats, doncs, d'alguna manera, tu vulguis que aquests joves trencats trobin, doncs, això, sentir la vida que és Jesús.
A Ràdio Estel ens fem sentir.
Faig una pregunta també per a mossèn Albert Sols. Què creu que aporten mètodes com ara LifeTeam o Hakuna com a experiències missioneres a la pastoral juvenil de l'Església?
LifeTeam també ve dels Estats Units. Estem una mica als Estats Units bastant aquí pendents, no? LifeTeam és una cosa per adolescents. És un projecte... Jo em vaig adonar a Santa Agnès quan era seminarista, que tenia un grupet d'adolescents per donar la catequesi de confirmació, que durava 2 anys, no? I, bueno, m'ho vaig passar superbé, eh? Ens vam riure molt, no sé què, tal, 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 però em vaig adonar que, clar, la gent, doncs, si comença aquesta catequesi amb 13, 14 anys i l'acaba en 15, 16, normalment es confirmava en 15, doncs feien la confirmació al juny i després no tenies un gran cos a oferir després fins als 18 anys, en cas que tinguessis un grup de joves. I llavors, doncs, gràcies a l'Emiri Marlès, que tenia Lifting a Terrassa, que crec que és una mica, aquí seria l'impulsor, seria l'Emiri Marlès, evidentment, doncs vaig copiar una mica el que ell feia. Vaig parlar amb ell i tal, i em va agradar molt el projecte, perquè aquest projecte consisteix en que els nens, en que els joves o adolescents, que des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, és a dir, 6 cursos, estan acompanyats. És a dir, ja no és una catequesi per confirmació que dura 2 anys, agafo el meu trofeu de la confirmació, l'aixeco, gràcies a tots, i després ja m'ho oblido, sinó que durant 6 anys d'adolescència aquestes persones estan acompanyades en una comunitat. Ens agrada molt a la parròquia el fet de que cada grup d'edats, ja sigui nens, adolescents, joves, adults, tinguin una comunitat, un lloc on poder compartir la fe a part de la missa del diumenge. I Lifting complia perfectament aquestes expectatives. Lifting, per tant, ens serveix també com a catequesi de confirmació, no perquè estiguem 6 anys parlant de confirmació. De fet, us he de reconèixer que jo només la confirmació la tracto en dues sessions. Per la gent que es confirmarà, li explico la confirmació en dues sessions. I ja està. Tot el més és una cosa molt vivencial. La gent que està a Lifting, al cap de 2 anys aproximadament d'estar amb nosaltres, doncs fan la confirmació. Però és una cosa, o sigui, la confirmació és un sacrament més i després la cosa continua. I en què consisteix Lifting? Pues mira, senzillament són 4 moments. En primer lloc, els hi donem de berenar. Tal qual. Arriben els nens... Bueno, en primer lloc, us he de dir que són 2 grups, ¿vale? Un de primer, segon i tercer d'ESO seria un grup. Ho fem a les 6 de la tarda els divendres. I empalmem amb el segon grup, que seria quart d'ESO, primer i segon de batxillerat. Hakuna seria el grup de joves. Com us he dit, quan una persona acaba Lifting en segon de batxillerat, què té després? Doncs Hakuna, no? Que és el nom que s'ha posat des de Madrid i Barcelona, perquè abans no es deia així. Abans era algun grup de joves i tal, però bueno, es va dir, igual que el nom que tenen el grup de música, es diu Hakuna Group Music. Bueno, Hakuna vol dir Hakuna Matata, o sigui, no és una copiada del Rei León, no problema, eh? O sigui, la vida del cristià ha de ser una vida de disfrutar de ser cristià, no? O sigui, vaig a missa, disfruto d'anar a missa, vaig a una adoració, disfruto, no? I Hakuna simplement, doncs, són les adoracions que fem el dilluns, hi ha una xerrada, el primer de tot hi ha una xerrada, després aproximadament 20 minuts, no molt. No són xerrades d'alt nivell intel·lectual, eh? O sigui, això també la gent ho ha de tenir en compte. No és high level de la gran conferència, perquè si no te'n vas a un altre lloc. I això és que no es pot tenir de tot. O sigui, has d'escollir alguna cosa. Són xerrades molt que la gent ho entengui, però potser no comentes Santo Tomás d'Aquino l'existència de Déu. Vale? O sigui, no passa res. Això t'hauries d'anar a un altre tipus de xerrades, no? Aquesta xerrada no té intervenció del públic, simplement és una xerrada. Després d'això, al cap de 20 minuts ve el que és l'hora santa, que seria mitja hora santa o 40 minuts de duració, que també juguen molt amb la bellesa. O sigui, hi ha un equip de decoració, hi ha un equip de música que s'ho corren bastant, no? Hi ha un equip també d'acollida, no? Per una gent que ve, o sigui, són moltes persones allà, ve moltes persones. I llavors, clar, perds una mica el tracte personal, jo no conec a tots, ¿vale? Però tenim un equip d'acollida, de tal manera que si jo un dia m'assabento que ve una persona nova, sé a qui adreçar-li perquè l'aculli, ¿vale? Perquè després de l'hora santa se'n van a prendre una cerveseta, no passa res. Vale? O sigui que són 3 moments. El que és la xerrada, l'adoració i després una cosa que és fora de la parròquia, que la gent se'n va als bars, doncs, pues, a conèixer-se. I això és per gent de 18 a 32 anys, 33 aproximadament, i bueno, és veritat que s'escapa algun de 16 anys, algun de 30 una mica més, no passa res. Tot el que sigui adoració i missa està obert a tothom, però sí que és veritat que la gent sap una mica això.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Gran taula rodona de les jornades de Castell d'Ora. Donem les gràcies a Mario Ramírez, al control tècnic, i a vosaltres per escoltar-nos. Ens tornem a fer sentir dissabte a 7:45 del vespre. Adéu-siau.